Mapamundi. Amb Marta Prat.
Hola, bona nit. Divendres 2 de febrer, data en què més de 3.000 científics han constatat de forma unànime el que fa molt de temps que s'anuncia. El canvi climàtic no té marxa enrere i els principals responsables en som nosaltres, els humans. El diagnòstic s'ha fet públic avui a París, mentre a milers de quilòmetres de la capital francesa quedava també en evidència la reiterada capacitat dels homes per ensopegar moltes vegades amb la mateixa pedra. Parlem dels violents enfrontaments entre palestins amb un balanç de 25 morts i 240 ferits en les últimes 48 hores. Per enèsima vegada, els líders de Hamas i Fatah han fixat una nova treva sense que de moment desperti gaires esperances. Kosovo i Sèrbia ja tenen a les seves mans el pla que els ha presentat l'ONU per una eventual i progressiva independència de la província de majoria albanesa. Com era d'esperar, les interpretacions d'uns i d'altres són radicalment enfrontades i difícils de conciliar. I a l'espai de l'entrevista hem tingut oportunitat de parlar amb un destacat sociòleg colombià, Álvaro Camacho, que ens fa una anàlisi acuradíssima del cercle de la violència en aquell país. Des d'ara i fins les 9, a Mapamundi. El moviment de resistència islàmica Hamas ha anunciat un nou acord d'alto el foc amb el Fatah després que els enfrontaments interpalestins han fet, com deien, 25 morts a la Franja de Gaza i uns 240 ferits a les últimes 48 hores. L'últim incident important tenia com a escenari la Universitat Islàmica, que ja va ser atacada fa un parell de dies i a la qual un grup de militants de Hamas han calat foc. Jerusalem, Domènec Subirà, bona nit.
Hola, bona nit.
Explica'ns, Domènec.
L'única cosa, Marta, que ara per ara permet pensar que aquest alto el foc que tu acabes de comentar pot durar més que els altres és que el mateix Mahmoud Abbas, el president palestí, i Khaled Meshal, el líder de Hamas a l'exili, l'han ratificat per telèfon. No només s'ha acordat a Gaza entre els líders locals, sinó també els dos grans líders ho han parlat per telèfon. I tots dos, recordem-ho, s'han de reunir dimarts a la Meca, convidats per la monarquia saudita. Podem fer el càlcul que almenys fins al dia de la reunió es podria mantenir aquesta calma. Mentrestant, però, als carrers, això sí, la tensió cada vegada és més alta i aquesta última escalada de violència que tu comentaves ahir i avui ha arribat més lluny que les altres amb assalts a edificis governamentals, però també amb institucions públiques. Els del Fatah, que han atacat a la Universitat Islàmica, gestionada per Hamas, o els de Hamas, que han atacat un sindicat i la seva ràdio local perquè són pròxims al bàndol rival. A més, mentrestant, els dos grups continuen rearmant-se. No és cap secret que Estats Units està ajudant al Fatah, o almenys a certs sectors dins d'aquest moviment, i Hamas rep suport d'Iran i Síria. Avui mateix, les forces presidencials de Mahmoud Abbas, del Fatah, han anunciat haver capturat agents iranians que ajudaven a Hamas, tot i que no han ofert cap prova i la mateixa premsa palestina ho estava posant en dubte. D'altra banda, a nivell polític tampoc hi ha hagut cap canvi substancial per permetre pensar que les coses aniran a millor. L'expectació, això sí, se centra en aquesta reunió que, com dèiem, s'ha de fer dimarts a la Meca i és difícil fer-ne pronòstics. De l'anterior trobada a Síria, fa 10 dies, entre els dos mateixos líders, no en va sortir res, però els contactes han continuat i, com passa sovint en aquesta regió on abunda de la diplomàcia soterrada, un destacat diputat palestí del Fatah que ha viatjat a Síria recentment s'ha mostrat optimista avui que en els pròxims dies pot haver-hi canvis, però tampoc ha concretat res i cap altre líder ha mostrat aquest optimisme. En qualsevol cas, si em permets també un apunt d'anàlisi, Mahmoud Abbas i també el primer ministre israelià Ehud Olmert arribaran a la cimera tripartit amb els nord-americans, que avui es discuteix a la reunió del quartet. Si es fa, doncs hi arribaran en un moment molt dèbil internament per tots dos.
Gràcies, Domènec Subirà, a Jerusalem, i bona nit.
Bona nit.
I com deia en Domènec, coincidint amb aquest últim brot de violència a la zona, l'anomenat Quartet pel Pròxim Orient, format pels Estats Units, Rússia, la Unió Europea i l'ONU, s'ha reunit a Washington en un nou intent d'impulsar el procés de pau israeliano-palestí. Rússia ha instat els seus membres a comptar amb Hamas, a qui els Estats Units consideren una organització terrorista. El nostre corresponsal a Washington, Xavier Vilà, ha seguit aquesta reunió de ben a prop. Hola, Xavier, bona nit.
Bona nit, Marta. Tot han estat bones paraules aquí al Departament d'Estat amb l'objectiu d'implementar el full de ruta moribund d'un quartet que de portes en fora pondera la necessitat de dotar Palestina d'un estat propi i a Israel de la seguretat de viure en pau, però que continua sense resoldre l'encaix fonamental, el de Hamas, en aquest puzzle. Els islamistes estan considerats una organització terrorista pels Estats Units, però això no ha aturat el ministre rus d'Exteriors, Sergei Lavrov, de dir aquí això.
Estic molt Estem convençuts, tots els que som aquí, que cal treballar amb Hamas perquè accepti els principis del quartet. Cal treballar amb Hamas i Rússia ho està fent, però alhora implementem la fórmula del quartet.
La secretària de Defensa, Condoleezza Rice, demana no posar calendaris concrets que dificultin l'èxit de l'aposta diplomàtica. Aquest mes viatjarà a la zona per reunir-se amb el primer ministre hebreu Ehud Olmert i el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas.
Gràcies, Xavier Vilà, Washington, i bona nit.
Bona nit.
I el terme guerra civil és el que descriu millor la situació a l'Iraq, el que ja era fàcil de deduir, es reconeix en un nou informe dels serveis d'intel·ligència nord-americans que ha fet públic avui l'administració Bush. L'informe considera també imprescindible la presència de les tropes nord-americanes al país àrab, ja que, segons diu, un replegament ara seria molt perillós. Maria Albagí Labert.
El document adverteix que això incrementaria la violència i que la inseguretat creixerà si no s'aconsegueix capgirar la situació actual en qüestió d'un any o d'un any i mig. El conseller de Seguretat de la Casa Blanca, Stephen Harley, ha dit, però, que l'informe no modifica gens la visió del conflicte que en té el president Bush.
El que fa el president és acceptar la descripció dels elements clau. Això és l'existència d'un duríssim enfrontament entre identitats sectàries, un foment de la violència, la mobilització sectària i ètnica i desplaçaments de població. Els fets no es posen en dubte i indiquen la política a seguir.
L'estudi assegura que el règim de l'Iran està col·laborant amb grups de la insurgència i que Síria dona refugi a alguns elements adeptes a l'antic règim.
Poc més de 5 minuts i arribarem a 9:15. Per primera vegada el primer ministre britànic Tony Blair ha comentat l'escàndol del possible intercanvi de títols de Lord a canvi de fons per finançar el Partit Laborista i ho ha fet per dir que no pensa dimitir. Blair ja ha hagut de declarar com a testimoni en dues ocasions en relació amb aquest afer. Londres, Núria Coromines.
Tony Blair simplement diu que no abandonarà el seu càrrec abans que s'acabi la investigació policial, per molt que ho exigeixin els líders de l'oposició, tant demòcrata com conservadora, com és el cas del Tory David Cameron, que ha afirmat que Blair hauria de dimitir pel bé del país. Tony Blair ja va avançar en un passat que abandonaria el seu càrrec com a primer ministre aquest any, però mai ha volgut especificar cap data concreta. Malgrat tot, molts pensen que amb aquest escàndol la dimissió podria avançar-se. Blair, però, desafiant els crítics, ha insistit que això no seria convenient.
No crec que sigui la manera correcta de fer-ho i crec que seria particularment equivocat que marxés abans que la investigació acabés. Així que hauran d'aguantar-me una estona més.
I quan Blair diu això, sap que no només es refereix a l'oposició, sinó també al seu partit, sobretot davant opinions com la de la presidenta del Partit Laborista, que ha dit que aquesta investigació policial està fent molt mal al partit i que tardarà anys a recuperar la confiança de l'opinió pública.
Parlem ara d'una altra qüestió ben destacada de la informació internacional d'avui divendres. Després de la separació de Montenegro i Sèrbia l'estiu del 2006, cada vegada es veu més a prop una nova scissió als Balcans. Kosovo veu a tocar la seva independència de Belgrat després que avui l'enviat especial de l'ONU, el finlandès Martti Ahtisaari, ha presentat a uns i altres la seva proposta d'estatut final per la província de majoria albanesa. El govern serbi ja ha deixat clar el seu rebuig. David Casablancas.
Belgrat qualifica d'il·legítim el pla perquè deixa molt oberta a Kosovo la porta a la separació. El primer ministre serbi, Božislav Koštunica, ha qualificat el document d'il·legítim, una opinió molt semblant a la del bisbe ortodox Artemije.
La proposta és inacceptable per nosaltres perquè suggereix la separació de Kosovo de Sèrbia i això mai serà acceptat ni pels serbis de Kosovo ni per l'estat serbi.
Ben diferent com és lògic és el parer dels kosovars. Sentim el seu president, Fatmir Sejdiu.
La comunitat internacional està convençuda que el procés per la resolució de l'estatus de Kosovo, liderat pel senyor Ahtisaari, acabarà aviat, amb Kosovo convertida en un estat independent, amb totes les garanties pels ciutadans que hi viuen.
Tot i que el document evita fer servir el terme independència, el cert és que tot apunta cap a aquesta direcció, tenint en compte que atorga a Kosovo el dret de formar part d'organismes internacionals, tenir una constitució pròpia, exèrcit, himne i bandera. Sentim l'autor del pla, l'expresident finlandès Martti Ahtisaari.
Tothom a Kosovo està d'acord amb que la situació econòmica actual mereix una atenció urgent. El pla dissenyat preveu les mesures necessàries per promoure un desenvolupament econòmic sostenible, a més de la possibilitat per Kosovo de passar a formar part de les organitzacions financeres internacionals.
L'enviat de l'ONU ha convidat serbis i kosovars a parlar-ne d'aquí a 10 dies, però també els ha advertit que el Consell de Seguretat hi tindrà l'última paraula. Aquí és on Rússia, aliada històrica de Belgrat, podria recórrer al dret de veto.
I enmig d'aquestes evidents discrepàncies, la Unió Europea ha fet una crida a la moderació. Brussel·les ha dit que qualsevol pla que s'aprovi per Kosovo haurà de tenir el suport de totes les parts implicades. Els 27 també han advertit que, sigui quina sigui la solució que s'adopti, no establirà cap precedent. Brussel·les, Nando Zanoguera.
En dos comunicats semblants, el cap de la diplomàcia europea, Javier Solana, i el comissari de l'ampliació, Olli Rehn, han demanat flexibilitat a les dues parts perquè puguin acceptar un pla que sigui realista. Rehn ha reclamat als serbis i als albano-kosovars que es comprometin amb aquest pla.
És important que les dues parts, Belgrat i Pristina, es comprometin en aquest procés de forma constructiva. Necessitem un marc estable que asseguri l'estabilitat dels Balcans occidentals i asseguri un Kosovo democràtic i multiètnic.
La Unió Europea dona suport així al pla presentat per l'enviat de l'ONU, Martti Ahtisaari, però Brussel·les ha volgut deixar clar que el cas de Kosovo és únic i que no senta precedents a altres llocs del planeta. Els 27 insisteixen que volen la integració europea dels Balcans occidentals, entre ells Sèrbia i Kosovo. Aquesta qüestió es tractarà dilluns a la reunió ministerial entre la Unió Europea i Rússia, després que Moscou fa costat Belgrat en la seva postura pel que fa al pla de l'ONU sobre Kosovo.
El Parlament Federal Alemany ha aprovat amb majoria absoluta una polèmica reforma sanitària que suposarà un canvi radical del sistema de salut en aquell país. La reforma s'ha convertit en un dels principals maldecaps de la gran coalició de socialdemòcrates i conservadors liderada per la cancellera Angela Merkel. Berlín, Oriol Serra.
Aquesta és la mare de totes les reformes, si més no pel que fa a la primera legislatura conjunta de la Gran Coalició. Ha calgut més d'un any i milers d'hores de reunions perquè comissaris conservadors i socialdemòcrates es posessin d'acord sobre la polèmica reforma sanitària. Amb tot, prop de 50 diputats de la pròpia coalició han votat en contra o s'han abstingut, un detall que denota les contradiccions internes dels partits que governen actualment Alemanya. El que suposarà la reforma sanitària pels ciutadans i pel ja complicat sistema de salut alemany és, a grans trets, un encariment de les quotes que treballadors i empreses hauran de portar la multitud de mútues sanitàries d'aquest país, tant a les privades com a les concertades. Els motius principals d'aquest encariment són, sobretot, la retallada de les subvencions de l'Estat a les mútues, l'augment de 3 punts de l'IVA alemany des de l'1 de gener i l'obligació de les mútues de contrarrestar l'endeutament abans de l'1 de gener del 2009. Al mateix temps, l'Estat recuperarà a través de la creació d'un fons comú la veu i el vot en matèria d'assegurances de salut i, per tant, unificarà les tarifes bàsiques i les prestacions més elementals entre totes les mútues. El principal partit de l'oposició, el liberal, ha titllat la reforma de presa de pèl i ha assegurat que suposarà més burocràcia i més impostos pels contribuents. El Bundesrat, la Cambra de Representació Territorial, haurà de ratificar la llei de reforma sanitària el 16 de febrer perquè aquesta pugui entrar en vigor l'1 d'abril.
Les notícies en un minut.
El resum de notícies que ens arriba de la mà de Marta Vives. Bona nit.
Hola, bona nit. L'escalfament del planeta és irreversible i l'activitat humana n'és responsable. Són les principals conclusions de l'informe sobre el canvi climàtic que han elaborat 3.000 científics i que s'ha presentat avui a París. Onades de calor, intenses sequeres i pluges torrencials seran algunes de les conseqüències que comportaran també canvis en el metabolisme dels humans i noves malalties. D'altra banda, ha estat descoberta a Rússia una fossa comuna amb els cossos de més de 30 noies a les quals podrien haver matat després d'obligar-les a prostituir-se. La policia ja ha detingut 8 persones per la seva presumpta implicació en aquest cas. E.ON ha presentat la seva oferta definitiva per l'OPA sobre Endesa a sobre tancat. Aquest és l'únic sobre que arribarà a la Comissió de Mercat de Valors després que IGAS Natural anunciés que retirava i afegís unes dures acusacions contra l'elèctrica, assegurant que ha hagut de competir en inferioritat de condicions. I pel que fa a la previsió meteorològica, durant les pròximes hores la boira tornarà a ser protagonista a l'interior, cosa que produirà que les temperatures siguin més baixes. Durant el cap de setmana el temps es mantindrà sense canvis.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Connexió ara amb l'equip viari de Catalunya Informació. Sara Canyete, bona nit.
Bona nit. Doncs pel que fa a la situació del trànsit, només hem de destacar un accident que s'acaba de produir i que està complicant la circulació de, sobretot a la ciutat de Barcelona. L'accident ha tingut lloc a la C58 de sortida de la capital i ha tallat un carril al trànsit i està provocant retencions que afecten a la ronda litoral en sentit Besòs i que arriben pràcticament fins a l'altura de Gran Via. Pel que fa a la resta de la xarxa viària, doncs situació molt tranquil·la en aquests moments i només destaca la C16 amb aturades a Porreig en sentit nord, direcció Berga. I de moment això és tot des de l'equip viari Catalunya Informació.
N'hi ha que gaudeixen de sensacions més intenses a la carretera. Audi A4 Sline. La màxima expressió de l'esportivitat de l'Audi A4 des de 30.100 euros. Més emocions, més esportivitat. Audi A4 Sline, ara des de 30.100 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Em cremo i em congelo amb l'aigua de la dutxa.
Ja ho sé. Què et penses, que a mi no em passa el mateix?
Sí, hauríem de posar vàlvules termostàtiques per no perdre tanta aigua intentant trobar una bona temperatura. I així estalviaríem fins a un 20% d'aigua i energia.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalviïs energia. Informa't al 902 50 88 50. Fecsa Endesa, la millor companyia per al futur és la teva.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Esteu escoltant Mapa Mundi. La justícia de Bolívia ha ordenat la recerca i captura de l'expresident del país, Gonzalo Sánchez de Lozada, el qual acusen de genocidi per la mort de 63 persones en la repressió policial d'una protesta popular. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
L'expresident del país, Sánchez de Lozada, i alguns dels seus col·laboradors que van ocupar carteres ministerials han estat declarats per la justícia boliviana en rebeldia, i d'aquí doncs que s'hagi emès aquest ordre internacional de recerca i captura ja en mans de la Interpol. Concretament s'acusa Sánchez de Lozada de genocidi per la mort de 63 persones durant una forta i violenta repressió policial l'any 2003 en unes protestes populars que més endavant van desencadenar la caiguda del seu govern. En aquell moment l'acusació de genocidi la va encapçalar el llavors diputat Evo Morales, ara president de Bolívia. L'expresident Sánchez de Lozada i els seus exministres acusats ara per la justícia boliviana estan exiliats als Estats Units. La justícia de Bolívia espera ara la col·laboració de les autoritats nord-americanes per aprovar l'extradició de l'expresident del país.
La policia colombiana ha detingut aquesta setmana 15 integrants d'un dels càrtels més poderosos del país. La majoria estan reclamats per la justícia nord-americana, que ha fet de la lluita contra el narcotràfic un dels seus principals cavalls de batalla. Aquest programa ha aprofitat la visita a Barcelona d'un dels investigadors colombians més destacats en aquest àmbit. Ahir vam poder parlar-hi.
L'entrevista.
El nostre convidat d'avui al Mapamundi és Álvaro Camacho, membre de l'Observatori de les Relacions Unió Europea-Amèrica Llatina i docent de la Universitat de Los Andes de Bogotà, Colòmbia. Ha vingut a Barcelona convidat per Casa Amèrica Catalunya. Senyor Camacho, buenas noches.
Buenas noches.
Lamentablemente, el nombre de su país, Colombia, está vinculado en el subconsciente de la opinión pública internacional con el narcotráfico. Usted ha estudiado ampliamente este proceso, sus transformaciones a lo largo de décadas. ¿En qué punto se encuentra en este momento el fenómeno narcotráfico en relación a las instituciones y a la sociedad colombianas?
Yo puedo decir que hay como tres formas de realización del fenómeno. Una es que nosotros tenemos una guerra. Tenemos una guerrilla de 40 años, ¿verdad? En los últimos 10, 15 años se han desarrollado unos ejércitos campesinos de orden paramilitar, denominados también autodefensas, que de diferentes orígenes se organizaron y se armaron para enfrentar tanto a los cambios políticos que ocurrían en las regiones como frente a la amenaza y a la extorsión guerrillera. Entonces hoy tenemos dos bandas enfrentadas, militares, campesinos. Unos defienden al Estado, la propiedad, el orden social, otros lo combaten y ambos han recurrido al narcotráfico para financiarse. Entonces el narcotráfico financia nuestra guerra y financia los dos extremos de la guerra. Digamos el extremo izquierdo de la guerrilla con el extremo derecho de los paramilitares. Pero en particular entre las autodefensas también se han infiltrado narcotraficantes que para obtener un estatus político y eventualmente negociar con el Estado colombiano, adoptan la identidad de autodefensa o de paramilitar. Pero son narcotraficantes, profesionales, empresarios ilegales, uniformados, haciendo el papel de un ejército campesino. Y una tercera vía son los narcotraficantes individuales, pequeñas organizaciones, que quedaron después de que fueron desmanteladas las grandes organizaciones que controlaron el negocio, particularmente hasta comienzos de los años 90. Esos jefes narcotraficantes fueron capturados o dados de baja, y esto fragmentó el negocio. Y hoy día se calcula que puede haber unas 250 organizaciones exportadoras. Esas son las tres vías de construcción. ¿En qué afectan las instituciones? Pues una guerra, obviamente, afecta la solidez del Estado, afecta la aplicación de la justicia, afecta la tasa de homicidios y afecta la convivencia cotidiana en muchas regiones rurales del país. En las ciudades no es tan fuerte esto, pero en las áreas rurales sí. La producción mundial puede estar alrededor de las 650, 700 toneladas. De esas, Colombia produce el 70-75%. Esto es una cantidad inmensa de dinero, pero a Colombia no le entra. Puede ser aproximadamente 3% de su PIB. Eso no es mucho en términos de una economía nacional, pero es mucho en términos de dinero en pocas manos. Y sirve para financiar armas, sirve para financiar muerte.
Cuando usted explica el proceso histórico que ha sufrido el narcotráfico, habla de que en un momento determinado este fenómeno deja de convertirse en un verdadero adversario del Estado y pasa a ser una organización criminal como cualquier otra. ¿Qué significa esto?
No, cuando el narcotráfico se inicia en Colombia no es un adversario del Estado. Es una forma.
En una segunda etapa sí lo es.
Sí, es una forma de criminalidad organizada, son unos delincuentes, unos empresarios ilegales que exportan un producto ilícito y se enfrentan al Estado en cuanto la justicia los persigue, y el Estado los persigue. Hay un enfrentamiento, pero es un enfrentamiento de un Estado contra unos criminales. No es en ese sentido una pugna por el control del Estado, no es político en ese sentido. Pero cuando la droga, la cocaína, financia esos ejércitos de izquierda y de derecha, ya se vuelve un elemento político evidente. Entonces hay un proceso de construcción de un actor político nuevo, sobre todo el paramilitarismo, que tiene su principal fuente de ingreso, no la única, pero su principal fuente de ingreso en el narcotráfico. Y esto lo vuelve un actor político. Hay otros narcotraficantes que siguen con su negocio común y corriente. No son contendores políticos del Estado, son criminales.
La violencia, según usted mismo señala en alguno de sus estudios, es desde luego la principal consecuencia del narcotráfico en la historia reciente de Colombia.
Sí.
Pero usted también habla de distintos tipos de violencia.
Hoy día, fundamentalmente la forma de violencia más clara que tenemos es la confrontación armada del Estado con la guerrilla y con algunas de las bandas paramilitares que subsisten. Por otro lado, hay una violencia fuerte entre las diferentes organizaciones que pugnan por mantener hegemonías regionales y que pugnan y pelean por tener monopolios locales del negocio, etcétera. Esas son como las dos principales, pero la más fuerte es la que han desatado los paramilitares contra la población civil, contra la población campesina, que es definida como auxiliar de la guerrilla. Entonces ha producido 3 millones de desplazados en Colombia, ha producido centenares de miles de muertos, ha expropiado a millares de campesinos, ha propiciado un desplazamiento masivo hacia otras regiones y hacia las ciudades, con pérdida de sus tierras. Entonces usted tiene una masa campesina muy grande, que hoy día es una masa flotante.
Álvaro Camacho, miembro del Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América Latina, muchísimas gracias por atendernos.
Con mucho gusto.
Mapamundi.
D'altres informacions ara en format breu, els talibans aconsegueixen el control d'una ciutat al sud de l'Afganistan.
Els talibans han atacat la nit de dijous a divendres la localitat de Musa Kala, on han destruït totalment diversos edificis oficials i han desarmat la policia, segons ha informat el governador de la província. Les forces de l'OTAN es van retirar de la zona, una de les més conflictives de l'Afganistan, l'octubre passat. Ho van fer després de signar un polèmic acord amb els líders locals, que es van comprometre a mantenir la seguretat a la regió.
El Pakistan comença a barrar la frontera amb l'Afganistan amb un mur.
El president pakistanès francès Pervez Musharraf ha cedit a les pressions internacionals i ha anunciat que ajorna el pla de minar la zona fronterera, tot i que tampoc no ho descarta. Contràriament, ha explicat que al llarg dels propers 3 mesos tancarà 35 quilòmetres. En una segona fase, el mur s'allargarà 250 quilòmetres més. Amb aquest projecte, el Pakistan vol contrarrestar les acusacions de l'Afganistan i l'OTAN de donar refugi als talibans.
Turquia es compromet a investigar el polèmic vídeo del presumpte assassí del periodista Hrant Dink.
La polèmica ha sorgit perquè els mitjans de comunicació consideren que les imatges el jove de 17 anys és tractat com un heroi per la policia. El periodista assassinat es va fer popular per defensar l'existència del genocidi armeni.
La contraportada.
L'Associació de Fabricants de Mitjons de Turquia han enviat una dotzena d'aparells al president del Banc Mundial, Paul Wolfowitz. L'insòlit regal té una explicació ben pedestre. Els forats que mostrava l'alcàrrec en els seus mitjons en la visita que va fer a una mesquita turca aquesta setmana. Les imatges dels orificis han fet la volta al món i els industrials turcs del ram han volgut aprofitar la vinentesa per fer-se un bany de màrqueting. Si els nord-americans portessin mitjons turcs, incidents tan compromesos com aquest deixarien de passar. La contundent afirmació l'ha feta el vicepresident de la patronal del sector, que ha explicat que el 90% de les seves exportacions van destinades al mercat europeu i que, per contra, la majoria dels que arriben als Estats Units són de procedència xinesa. Aquí és on entra directament l'atac més o menys subtil a la competència. Els mitjonaires turcs estan convençuts, diuen, que els mitjons del president del Banc Mundial ja venien a la maleta perquè, fins i tot, els de pitjor qualitat són immunes als forats. Ves per on que el senyor Wolfowitz, qui abans d'ocupar tan prestigiós càrrec va ser número 2 de la defensa nord-americana, podria convertir-se d'un dia per l'altre en el detonant d'una batalla comercial. La globalització té aquestes coses. Si ets una mica important, al matí et poses uns simples mitjons i al vespre has desencadenat una polèmica en què es mouen milions i milions d'euros. Realment increïble, oi? Bona nit. Fins dilluns.